Avui comencem Plèiades fent una reflexió. El món de les telecomunicacions avança a pas de gegant. Primer, vam deixar el llapis i la ploma per les tecles de la màquina d'escriure, que més tard vam passar el relleu a l'ordinador. Després, gràcies a les xarxes de treball internes i a la xarxa pública Internet, van desaparèixer les piles de documents impresos del nostre escriptori i es van convertir en icones de l'escriptori virtual. I ara, ni tan sols cal que tinguem aquests documents desats a la nostra màquina, sinó que hi poden accedir virtualment gràcies a un sistema d'ús i emmagatzematge de recursos informàtics basat únicament en el servei en xarxa. I per parlar de tota aquesta evolució tecnològica, tenim amb nosaltres Antonio Núñez i Pepe Soriano. Benvinguts.
Hola, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada.
És un plaer tenir-vos amb nosaltres.
Igualment.
Antonio Núñez és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València. Ha desenvolupat tota la seva carrera professional en entorns relacionats amb les TIC, els recursos humans i la formació. I ha impartit assignatures en cicles formatius i diversos cursos per a la Diputació de València. D'altra banda, Pepe Soriano és expert en gestió de la formació a distància per la Universitat Complutense de Madrid. La seva carrera professional se centra en la formació e-learning i en les noves tecnologies. És consultor de formació a la Diputació de València i professor de diversos cursos d'aquesta institució. També és autor del llibre Publicació de continguts interactius i presentació de projectes del mòdul del Diploma d'Especialització Professional Universitari en Creació i Desenvolupament de Continguts Multimèdia de la Universitat de València. Els nostres convidats imparteixen un curs sobre web 2.0 des de fa 3 anys per a empleats públics de la Diputació i també per al personal dels ajuntaments de la província en l'àmbit de la formació contínua. Bé, en l'actualitat hi ha poques persones que no usen el web, però sí que pot haver-hi gent que no sàpiga per què i com va néixer la xarxa. Ens agradaria que ens en fèreu 5 cèntims dels orígens per poder comprendre millor tots els canvis de què parlarem tot seguit.
Bé, en primer lloc volem comentar-vos que anem a fer una experiència un poc en directe, no? Estem utilitzant ara mateix un dels serveis de comunicació del web 2.0, que s'anomena Twitter. Estem utilitzant el hashtag, que seria com l'etiqueta, no? El lloc on podran localitzar tot allò que anem a anar aportant a la conversa, és a dir, anem a tindre una conversa per un costat radiofònica i al mateix temps anem a tindre una altra a través d'internet. El hashtag en qüestió en Twitter s'anomena Plèiades20, amb número. Val? Començant per ahir, perquè si algú està escoltant-nos i vol fer-nos alguna pregunta, algun comentari o qualsevol qüestió, hi haurà una conversa en directe, que al remat és el que estem vivint en aquests moments en la xarxa, no? Respecte a la pregunta que ens comentes, els inicis d'internet venen lligats un poc a la part militar, no? L'ARPANET i tota aquesta qüestió que Toni sí que domina, coneix i que en uns inicis era algo molt tancat, no? Era una sèrie de connexions entre distints ordinadors, algo molt secret, entre cometes, no? Per allò de que venia d'un origen militar i que després amb el temps sí que estem gaudint tots d'aquesta xarxa.
Se van incorporar les universitats immediatament per a compartir la seva informació i a poc a poc se va anar obrint a la gent que va tirar-se a publicar informació a través d'aquesta xarxa. Que bé, això de l'origen militar és un poc el dir, no està la informació centralitzada en un ordenador, sinó que està completament distribuïda en ordinadors en qualsevol punt del món. I això és el que va dar origen a un poquet a aquesta revolució que volíem parlar avui.
Bé, i aquesta primera versió del web, que podíem anomenar el web 1.0, quines característiques tenia?
Bé, a veure... Això del 2.0 és un poquet una etiqueta que se li ha ficat al tema per un poc per diferenciar. En un primer moment a internet el que feien és els mateixos publicadors de sempre, podien dir pues, la premsa o les universitats en la seva documentació, el que feien és fer ús d'aquesta nova eina. El que feien és publicar el mateix que publicaven de manera tradicional, però a internet. Això és el que podíem batejar un poquet com a la web 1.0.
Clara, i la diferència fonamental és que no tots teníem coneixements informàtics com per a poder publicar. És a dir, eren un grup selecte de persones que eren les encarregades, en tot cas, de poder traslladar, sobretot parle també un poc pels mitjans de comunicació, és a dir, les actualitzacions inicialment en els mitjans de comunicació es feien cada dia, és a dir, trobaves el mateix al diari en paper que al web. Val? Per què? Perquè sols hi havia possiblement una única persona que era l'encarregada de fer aquest copy paste, no? Copiar i apegar al web exactament el mateix que tenien, no? I això podria ser un poc els inicis del que després amb el temps hem denominat web 1.0, no? Sempre parlem del mateix en els cursos que realitzem, i és que són etiquetes, no? Ara està molt de moda tot allò de les etiquetes, de nombrar a qualsevol actitud, qualsevol cosa, no? Estar dins d'un grup, d'una xarxa, sentir-te integrat dins de la societat d'alguna forma, no? Passa el mateix a internet, val? Ara estem vivint una revolució, però no deixa de tindre un nom com d'ací uns anys en podrà tindre un altre. Val? Mirant al passat, sí, podríem dir que hi havia una primera versió, la 1.0. Uh-huh.
Doncs bé, just continuant parlant de les etiquetes i com molt bé heu dit abans, la versió d'internet que tenim en l'actualitat s'anomena web 2.0. Però de quina manera s'hi ha arribat i quines són les diferències que té amb la versió anterior? Ja ens heu posat en antecedents, aleshores ja veiem que són molt grans, però conteu-nos-les.
Bé, pues, jo crec que lo més important és que, com diu Pepe, no? le va donar veu conforme se va anar consolidant la facilitat de publicar. El que va fer és donant veu a gent que tenia molt a dir però que no tenia la capacitat de dir-lo. Això és, jo crec que és lo més important. A més, com està la facilitat de la publicació, el que està també és la facilitat de la conversa, de dir, pues, jo faig una reflexió de lo que un altre ha publicat. Això jo crec que és un poquet la idea més important, o lo que caracteritza això de la etiqueta esta del 2.0, i és que qualsevol pot compartir el coneixement, pot accedir al coneixement, i se poden crear grups d'atenció de lo que diu no tan sols una redacció d'un diari, sinó lo que diu una persona que està interessada en lo mateix que tu. I se fan unes comunitats o lo que... A veure, tenim una metàfora que és la plaça del poble, que és on la gent diu la seua i l'altre pues, comenta i aprèn o explica el que vol dir. N'hi ha és una qüestió interessant, que abans el que feies quan no t'interessava un medi, ja sigui un canal de televisió, un programa de ràdio, el que siga, un diari, el que feies era canviar de canal. O sigui, te podies anar, no t'agrada este diari, t'agarres un altre o canvies o apagues la tele. Ara el que estem detectant en la web 2.0 és que la pròpia gent va canviant el canal. No és canviar de canal, sinó canviar el propi canal. És a dir, per exemple, en sèries com esta que ha acabat fa dos dies, de Perdidos, ha revolucionat la forma en què se veu la televisió. És a dir, la ABC ha tingut que donar el final en tot el món al mateix temps, perquè si no el donaven al mateix temps, el sistema tradicional de metre, el que feia és que el que estava interessant en saber com ha acabat Perdidos, que crec que és molta gent, pues, estàvem esperant pues, per descarregar-se-lo, per comentar-lo, pues, això ha canviat el canal, ha canviat la forma de veure les sèries, i jo crec que per ahí van un poquet la revolució esta del 2.0.
Com dia Pepe, no? Tenim el poder, no?
Si sí, no ens agrada, ens
n'anem. Jo m'he quedat en aquesta frase.
Sí. És que és un concepte molt bàsic, no? Reprenent un poc el que comentava Debbie, no? Com arribem a esta etiqueta de 2.0? Fins a finals dels 90, quan els mass media, no? Els que tenien un poc el poder i els que tenien la gent per a poder publicar en internet, a la xarxa, i aquests continguts, es donaran en compte que allò era un nou canal per a obtindre beneficis, val? El que farem va ser començar a crear una bombolla, no? un moviment, comprar dominis, pensaven que allò anava a donar molts diners i tal, no? El que va passar és que a finals dels 90 és quan va esclatar ixa bombolla que s'havia creat, amb el que podeu també localitzar també a la Wikipedia sense cap problema, és la crisi dels .com, no? Uh-huh. Allò de que pensaven que per tindre un domini i posar quatre lletres anaves a tindre uns beneficis econòmics, que al remat és el que busquen les empreses, no? La qüestió és que això va fer fallida per tots els costats, no? I anys després, amb aquest nou moviment de gent, de forma d'entendre de forma diferent la publicació a la xarxa, un tal Tim O'Reilly, un tal, no? És un dels gurus del 2.0, és el que el pare, podríem dir, de l'etiqueta, no?
Sí, és el que va teixar el moviment.
Amb alguns punts específics i demés, i al remat, com dèiem, no deixa de ser una etiqueta, però sí que hem guanyat llibertat, sí que podem canviar el canal. Toni comentava fa un moment, podem canviar algunes coses del canal. Simplement hem de parar a pensar-nos, fa 3-4 anys, si algun diari, algun mitjà de comunicació escrit a la xarxa tenia la possibilitat de rectificar una notícia. Era impossible. És a dir, jo tinc el poder, val? I avui en dia la majoria tenen la possibilitat de, almenys, posar-te en contacte directe amb el redactor i poder donar la teva opinió. I a més, poder comentar, poder compartir. És a dir, ixe és el poder que tenim ara mateix com a persones, com a usuaris d'internet. És el canvi respecte al que podríem dir la web 2.0, que era una comunicació bidireccional i en el que els usuaris no participaven, tan sols llegien.
I ara, davant de tots aquests canvis, com us plantegeu que ha de ser la formació que ha de rebre l'usuari?
Nosaltres en el curs el que plantegem és una sèrie de qüestions teòriques molt bàsiques. Tenim una wiki on tenim tot el contingut teòric, val? El que passa és que les coses es demostren fent-se, i sobretot quan són qüestions tecnològiques, no? Els alumnes, pel perfil que trobem habitualment, és gent que no està habituada a utilitzar l'ordinador, que coneix tal vegada que té Facebook per a controlar el seu fill, a la seva filla, val? Alguna qüestió d'aquest estil, però clar, no, és com que es queda en la primera capa de la seva, no? No coneixes tot globalment. Per això el nostre plantejament a l'hora de fer els cursos és que donem una breu repassada a la part teòrica per a que ens soni tot un poc i al mínim que podem comencem a que toquegen, a que palpen, a llevar-los la por, a dir-los que això no es trenca, que si no ho hem trencat nosaltres, és cert. Vull dir, jo crec que moltes vegades la gent més que no tenim un carnet digital, per entendre'ns, no? Que no estem en aquesta escletxa digital que acabarà, en algun dia acabarà, sempre tenim por, no? I poso un exemple que vosaltres també heu escoltat, el tema del manual d'instruccions. És a dir, nosaltres, per a programar el vídeo o per a programar el forn a nivell personal, val? Nosaltres el concepte que tenim, quin és? Llegir el llibre d'instruccions, llegir-lo i després reproduir els mateixos passos, val? Els menuts, la gent més jove utilitza els manuals d'instrucció? No. Directament es planteja a palpar, a toquetejar, a provar, val? I això és el canvi. I això és l'escletxa digital a nivell un poc intern de cadascú i és el que intentem trencar a l'hora de la formació. Toquetejar, palpar, equivocar-nos. Uh-huh. I a partir d'ahí és com s'obri aquest procés d'aprenentatge. No? Uh-huh. És com plantegem.
L'exemple més paradigmàtic d'això és la Wikipedia, no? Que pareix, és un concepte que la gent se sorprèn molt en els cursos de dir qualsevol pot editar un article de la Wikipedia. I això pareix que vaig a donar pues, un resultat caòtic i que això va ser completament irracional. I després el veus en la Wikipedia i veus que no, que el que n'hi ha és un contingut de qualitat per la mateixa raó que digues abans, no? Perquè un usuari que detecta una errada, perquè, per exemple, si estan parlant del teu poble, pues, el qui està més autoritzat per dir on està un recurs o com és una determinada cosa és tu mateix, i la possibilitat d'entrar ahí i editar, jo crec que és molt, molt, És molt interessant perquè, a més, un dels conceptes de la Wikipedia és que no se trenca, perquè en qualsevol moment tu pots recuperar la versió anterior i no has fet res, no hi ha cap problema.
Però hi ha algú que filtre darrere?
Sí, és curiós perquè hem tingut sorpreses en el curs, el fet de, per exemple, de publicar en la Wikipedia un contingut que estava copiat d'una web en els drets reservats. És a dir, pues els alumnes, com editaven la Wikipedia en una de les pràctiques, pues van copiar un text d'una pàgina web i la van copiar ahí. I va durar 10 minuts o 15 minuts. És a dir, n'hi ha robots, n'hi ha eines informàtiques que estan supervisant, i va eixir un cartellet en l'historial i va dir: això s'ha llevat perquè està infringint els drets de... Pot ser, ells no com és un robot, doncs no té el criteri, però pot ser perquè està en una pàgina que té el copyright.
Clar, després d'això sempre hi ha una persona, que és el que anomenem bibliotecaris de la Wikipedia, no? Que són els encarregats d'anar un poc pendent dels robots, no? I després sempre hi ha, dins de la Wikipedia tenim una pestanya que és per a la discussió, no? Quan hi ha algun tema un poc calent o quan hi ha alguna cosa que no es troba un punt neutral, que és un dels pilars fonamentals de la Wikipedia, abans de tindre l'article definitiu, l'article, l'edició de l'article es tanca, es debatix, val? Es comenta, s'arriba a un consens, i una vegada tenim el consens, aleshores es torna a obrir i s'edita amb aquest punt neutral. No? En el cas que estava posant Toni, el que va passar és que ens van a avisar, no? I nosaltres el que tinguem que fer per a poder tornar a obrir l'article és ixe mateix text, refer-lo, val? Per a donar-lo a la comunitat, perquè la Wikipedia, un dels conceptes que té és que el coneixement ja no és teu. El coneixement tu el cedixes a tota la comunitat amb una sèrie de drets d'autor o drets reservats, com seria el cas, perquè estaríem parlant d'una llicència més oberta que el copyright. És a dir, qualsevol pot redistribuir el contingut amb alguns drets reservats. Entre ells, per exemple, no poder fer diners. És a dir, jo no puc copiar un article que estigui molt bé de la Wikipedia i publicar-lo per a obtindre un benefici econòmic, no? Per això, lo de alguns drets reservats.
Bé, és molt interessant el que esteu explicant. Jo volia preguntar-vos, a nivell pràctic, quins serveis ens ofereix, ens possibilita el web 2.0?
Bé, quins serveis no possibilita el web 2.0? A veure, jo un dels exemples també que fiquem en la formació, és a dir, qualsevol document, perquè pues, sempre pensem en fotos o pensem en documents físics de text, això n'hi ha que fer una generalització i dir que qualsevol document, fotos, vídeos, música, este programa mateix, crec que teniu el podcast, ja parlarem d'ell, qualsevol d'estos articles o d'esta informació que es puga fer electrònica, que es puga fer en un arxiu, això se compartix en la web. Entonces, quins serveis n'hi ha? Pues de tot. Pots tindre des d'espais on se publiquen, per exemple, YouTube, que ha fet 5 anys, que pareix que porta tota la vida ahí.
Pareix que porta tota la vida, de veritat, sols 5 anys.
I porta 5 anys, i en 5 anys ara publicarem aquí en el Twitter un vídeo molt interessant, no?, que diu tot el que ha passat en estos 5 anys, que ha sigut molt, molt interessant en el món este de YouTube. Però què és el que fa? Pues agafar imatge, agafar vídeo, fer-ho digital i permetir que la comunitat publique i dir pues, què és el que està més vist, o dins d'un àmbit determinat, si jo estic buscant administració pública, pues, quins serveis n'hi ha, moltes administracions, per exemple, que és un tema que toquem molt en els cursos, moltes administracions estan obrint els canals en YouTube i estan, pues, per exemple, quan obriren la tomba de Pedro III, crec que el vídeo de tot el procés tan delicat d'obrir un experiment arqueològic que està molt cuidat, pues tens el vídeo i veus els tècnics ahí fent-lo, i això està en un canal YouTube. Per exemple, cada minut estem dient que són 20 hores de vídeo que s'estan pujant al YouTube. És que són xifres que mereixen, no? On hi ha serveis 1.000 milions de pàgines al dia. Són números que al·lucinen un poquet. Bé, però això és vídeo. Quan parles de foto, és el mateix, tens Flickr, que és un servei de publicació de fotos.
4.000 milions 4.000 de fotos. 4.000
de fotos, a més un poc de qualitat, perquè també n'hi ha diferències entre el que pots encontrar en les fotos en Facebook, o el que pots encontrar.
Sí, sempre diguem el mateix, no? En 20 o en Facebook anem a trobar les fotos del cap de setmana, per a ser un poc, no sé en quin horari estem, però del cap de setmana. I el que trobem és que Flickr s'ha acabat convertint en un repositori de fotografies digitals, moltes d'elles gratuïtes o amb certs drets per a tu poder manipular-les, i a més en qualitat. Vull dir, va ser una de les primeres eines o serveis 2.0 que va enfocar el tema de les fotos, i s'ha convertit en... Si el rei del vídeo és YouTube, el rei de les fotos, per entendre'ns, és Flickr. No? A més, després tindríem que això podríem estar hores i hores parlant.
Sí, no, servir,
perquè
sí,
Flickr és de Yahoo, YouTube és de Google, no? I allà és on entren ja un poc les batalles, les disputes entre les grans companyies i demés.
Jo crec que lo curiós del tema este de la 2.0 és que són batalles que se guanyen no tant per el control, no per tant de controlar a l'usuari de què pot fer i què no pot fer, perquè si tu ja te llegeixes les condicions d'ús del Word, per exemple, pues tu estàs fent ús d'una eina que estàs molt limitat. O sigui, tu pots fer ús i pots fer quatre coses més. Microsoft te deixa fer poca cosa. Això canvia perquè en tot el món des del 2.0 la guerra és per a veure qui ofereix més coses a l'usuari, qui ofereix la millor experiència de l'usuari a l'hora de tindre un servei de compartir fotos o un servei de compartir vídeos. És a dir, Google, per molt poderós que siga, per exemple, no li fa ombra a Flickr en el tema de les fotos. I aquesta competència pues, està beneficiant prou als usuaris. Perquè són servicis que són molt útils i bé, pues, no sé, pense que és per a on va el tema. I ara, per exemple, pues, tenim... És un món molt apassionant perquè ara, per exemple, tot la nova versió de l'Office de Microsoft és una versió online. És a dir, va pegar un canvi i això està canviant molt, molt ràpidament. És a dir, n'hi ha moltes serveis del 2.0 i pensé que el que no es té, pues, segur que n'hi ha algú que ho inventa i que acaba clavant-lo ahí.
Sí, mira, sols com a un resum de tot el que diem, perquè podríem estar parlant hores i hores de multitud de serveis, alguns d'ells inicialment pensàvem i la gran majoria pensava que eren un poc estúpids. És a dir, però al remat el que... Sí, és cert, vull dir, la possibilitat, el que estem nosaltres ara fent, que és tuitejant i anant posant enllaços de tot allò que anem parlant perquè la gent puga en qualsevol moment tindre més informació al respecte, això en un principi la veritat és que no tenia massa sentit. Allò de en 140 caràcters escriure què estàs fent, bé, William, al segon hi ha milions i milions de persones que estan escrivint. Vull dir, que tal vegada en un principi uns serveis pensem que poden ser un tant estranys, vull dir, tot va dependre de la gent, de si vol utilitzar-los o no, i de l'experiència d'usuari que oferís aquest servei. Val? Per a redonir un poc allò de què oferís el 2.0, s'està parlant ja de no tindre ni siquiera un sistema operatiu, és a dir, no tindre un Windows, no tindre qualsevol distribució de Linux, sinó tindre simplement un ordinador connectat a la xarxa i a partir d'ahí poder fer-ho tot. Google està ja plantejant-se, i pareix ser que en un parell d'anys podria traure un ordinador que simplement tindria el mínim per arrencar i obrir-te una pàgina d'internet i a partir d'ahí fer el que vulguis. O sigui, això podríem definir-ho com a fer qualsevol cosa, bàsicament.
I Pepe, Toni, una pregunta obligada. Hi ha algun d'aquests serveis que siga de pagament o tots són gratuïts? Això com hi ha, està?
Hi ha de pagament, el que passa és que, com diem, la competència és molt interessant, que va en la via d'oferir quants més coses millor i probablement n'hi ha que distingir un parell de qüestions a l'hora de la gratuïtat de l'internet. N'hi ha que diferenciar en el que és l'eina i el que és el contingut. És a dir, en les eines 2.0 sí que la majoria, jo penso que la majoria és un contingut lliure. Tu fas un compte d'usuari, contrasenya i ja estàs treballant.
Sí. De vegades el que passa és que tu per obtindre més serveis... Val? O per atendre alguna qüestió específica, sí que es pot donar el cas que hagis de pagar i tindre un compte premium. Per exemple, tornem a posar un exemple de la multitud que podríem posar.
Un compte, com has dit? Premium?
Sí, premium, pagament, no? És el que anomeno no professional o, val? El cas de Flickr, no? Tu tens una, estàs limitat mensualment a pujar una sèrie de fotos, no? En megues, val? Si tu pagues certs diners a l'any, tens la possibilitat de posar il·limitadament les fotos que tu vulguis, tens algunes opcions més. El que passa és que el que comentàvem feia un moment, no? La qüestió fonamental quina és? Que la guerra de les grans empreses l'estan fent amb nosaltres, des del punt de vista de l'experiència d'usuari. Per tant, cadascuna d'aquestes empreses el que van a intentar és oferir un millor servei a un preu més baix, o fins i tot la gratuïtat. Aleshores, tornem al que dèiem abans, tenim el poder. De vegades no som conscients, però tenim el poder. Nosaltres som els que hem fet que Twitter comença ara a guanyar diners després de 4 anys en els que nosaltres som els que li hem donat els 400 milions d'usuaris a Facebook. Vull dir, la nostra experiència d'usuari és la que al remat fa que unes empreses donen o fins i tot desapareguen. Empreses que inicialment començaren en això del 2.0 a primers de la dècada del 2000 han desaparegut. No totes han seguit. És a dir, vull dir, ja ha hagut ahí una criba i al remat on va la gent és on ofereixen millor servei.
Això en quant a les eines, no? Després tenim que parlar del contingut. És a dir, també n'hi ha la idea esta del tot gratis a internet i això ha fet també canviar el canal. És a dir, hem passat de tots els drets reservats, el simboletiste del copyright, que el que fa és dir, tu no pots fer res. Tu si vols fer algo en este contingut tens que parlar amb l'autor i l'autor té que formalment donar-te dret a fer l'edició o la publicació d'aquest material, pues s'ha creat, i ho ha creat la comunitat de productor, s'ha creat el concepte d'alguns drets reservats, com diuen de la Wikipedia. Entonces tu el que pots fer és ficar una foto en el Flickr i dir, això jo no tinc interès comercial en vendre la meva foto, però jo la fico ahí i fico una llicència que només que tens que dir, per exemple, que és una de les més habituals, que és, tens que referenciar a l'autor. Tu tens que dir que la foto és de fulano. I ja la pots usar lliurement. I això, per exemple, el que fa és que un professor que té que preparar un treball dels alumnes en fotos d'orquídies, per exemple, pues no estiga infringint la llei, perquè està cometent un delicte si està agafant fotos de l'espasa, per exemple, per dir un nom, o està fotocopiant un material que té els drets reservats està cometent un delicte. I el que fas és donar accés a que tu no tens que usar el contingut reservat, sinó que el que fas és fer ús d'un contingut lliure. I això el que fa és no tan sols que n'hi ha aquest moviment, sinó que a més n'hi ha cercadors especialitzats que publicarem també en el Twitter, que tu pots localitzar qualsevol cosa, cançons, fotos, vídeos,
recursos,
presentacions, documents, tot el que estiga en la red que està lliure de contingut i tu vols, tens un interès especial, doncs el pots cercar ahí.
A més, a nivell un poc sociològic, no? Nosaltres sí que tenim un poc allò clar, no? El copyright, vull dir, en quant a generació, no? Però la gent més jove anem a ser clars. Vull dir, les coses com siguen. És a dir, tindrem que canviar tots. Atenció, jo no estic parlant de que han de tragar uns o han de tragar altres. No, estem parlant que haurem d'adaptar-nos perquè ahir hi ha mercat, perquè ahir es poden fer diners, però haurem de buscar formes diferents. Ja no per nosaltres, perquè nosaltres encara tenim allò del copyright un poc estampat en el front, però la gent que ve per darrere té el concepte de que en internet tot és gratis. Val. A partir d'ahir anem a buscar un terme mig en el que ningú siga culpable de res, i en el que almenys tots guanyen en qualitat i en diners en quant a les empreses, vull dir, i és un canvi que no sé si veurem, però que s'hauria de fer. Vull dir, no fa massa, actualitzant un poc el contingut del propi curs, estàvem buscant informació, més informació, vídeos sobre el Creative Commons, no? I un de les persones que està dins de la fundació i de més comentava la qüestió de els primers governs que s'atrevisguen, en lloc de restringir, de fer polítiques en plan cànons, fer un poc ser il·legals, no? Els primers governs que es donen compte d'aquestes situacions i intenten canviar i buscar un punt comú per a poder tirar endavant i que este embarbussament que hi ha ara de l'esgave per ací i demés, si es troba un punt en comú, vull dir, seran els primers que obtindran majors beneficis, tindran major difusió de la cultura, vull dir, i al remat això també implica que el país avance. És a dir, hem de canviar tots un poc la mentalitat.
Mare de Déu.
No, és cert.
Mare de Déu.
Bé, jo has introduït un poc el tema del Facebook i després de la gent jove, no? M'agradaria que parlarem un poc del lloc que ocupen en el web 2.0 les xarxes socials i també que si cal anar espai amb el que es penja, amb les xarxes.
Interessant el debat. Quant temps tenim?
A veure, quina seguretat tenim, no? Tot el que ens pengem en Facebook i en totes aquestes xarxes.
Pues va arribar un punt, jo crec que això de les xarxes socials, va arribar un punt en el que l'únic que fa la xarxa social, i això n'hi ha que tindre-lo molt clar, que el que fa és fer visibles, o sigui, el que fa és aportar la eina informàtica per a fer visibles relacions que ja estaven. És a dir, tots som membres d'una xarxa social. Això està molt clar. Pues tenim la xarxa social del treball i Pepe i jo treballem junts i som companys de treball. Tenim la xarxa social dels amics, dels companys del col·legi o de la universitat. És a dir, estem tots en xarxes socials. El que fa, el que fan les xarxes socials és fer que aquestes relacions isquen i tindre un grup de contactes relacionats en aquestes eines. Jo crec que l'encert de les redes socials va ser ixe, no? És a dir, tots fèiem allò d'enviar un PowerPoint, a veure, que això m'ha fet de riure. T'envia un PowerPoint i ho envia a 40 amics que tinc. Això el que fa és que se pot generar conversa perquè algú te pot contestar, però el que no se fa és generar conversa entre els 40 amics. Ara les xarxes socials que permeteixen és, tant a nivell personal com a nivell professional, encontrar informació que tu pots compartir i comentar tots alhora. És a dir, tu fas el mateix, publiques un vídeo interessant o graciós i tu tens la resposta dels teus amics. És a dir, el muro, que és on se diu, on se fica tota la informació i on t'enteres de què estan fent els amics, s'ha convertit en la portada del diari que tu... del teu diari, no del diari de la premsa, de les notícies, sinó de les teues notícies. Jo crec que això és... està formalitzant-se ahir en internet i el que fas és el mateix que abans trobaves un treball o trobaves un nòvio, una nòvia, i la trobaves en la teua xarxa social per contacte amb altres amics o per contactes del treball, pues ara el que fas és, pues, utilitzant diferents xarxes socials, utilitzant aquestes xarxes és trobar també treball o trobar amistat o trobar qualsevol cosa que busques utilitzant aquestes xarxes socials. Què passa? Pues que, i a més, portem un ratet parlant de xarxes socials i no hem dit Facebook. Jo crec que això és un èxit.
No, sé què ho havia dit.
Facebook sí.
Ho ha dit.
Bé, no, però... és dir que les xarxes socials n'hi han moltes i que cada una està especialitzada en una qüestió. I entonces el Facebook és la plaça del poble, on tens els amics i on pots comentar, i s'ha fet un poquet... N'hi ha una part més seriosa, però s'ha fet un poquet de lloc d'amics, i n'hi ha que tindre cuidado en lo que se publica, perquè totes aquestes eines tenen una part de com configurar la privacitat, però ara, per exemple, està molt calent el moment de Facebook, en el tema de la privacitat està molt calent perquè era molt complicat i la gent no es preocupa de configurar-lo, però sí que n'hi ha que dedicar-li un temps a veure com pots protegir determinat contingut, que perquè estàs fent pública, al final estàs fent pública la teva informació personal, en això de les fotos que comentaven, de fotos de la festa, i que després, si tens un contacte professional i el tens en el Facebook, estan veient les teues fotos. N'hi ha que tindre...
Mira, jo sempre plantejo en els cursos el mateix. Seríeu capaços, qualsevol de vosaltres que esteu escoltant-nos o llegint-nos a través de Twitter, penjar una foto en una lona gegant de l'última festa, ja dic festa i no borratxera, en el vostre balcó de casa?
No.
Aleshores, per què ho fem en Facebook o en qualsevol xarxa social? És a dir...
Sense posar les mesures de privacitat...
Clar.
Les barreres, va.
Generalitze, que no està ben fet allò de generalitzar, però és el més habitual.
No,
vull dir, moltes vegades, jo tinc uns amics que són 10 anys més majors que jo, que tenen una filla de 15 anys que vol 20. I ho hem comentat, no?, en altres ocasions. Jo li vaig dir, mira, tens dues opcions. O l'agafes de la maneta i apreneu les dues xarxes socials i li expliques què són qüestions de seguretat, privacitat, què és el que pot fer, què és el que no, o tens l'altra opció, li negues l'accés a les xarxes socials i ella entrarà soles. Tens les dues opcions.
Sí, de fet, acabes de dir el mateix que Jorge Bucay deia en una revista Mente Sana, pensa que li feia una consulta a una mare i li deia, què faig? I mire... I diu el mateix, dic, poses... Sí, sí, no, és que just el diumenge estava llegint perquè m'interessava que portava també un article sobre Punset i això, i res.
No, no l'he llegida, eh?
Doncs no està bastant bé, i deia això, que s'ha de fer l'ànim, que la xiqueta s'ha de relacionar i que això és una via que els xicons tenen ara. El que ha de fer ella és també intentar veure com va, veure quins límits té, intentar ensenyar-li perquè no... posa coses que puguen perjudicar-la. O sigui, que deia el mateix que estem comentant.
Hem publicat ara mateix amb el hashtag de Pleiades20 dos enllaços per si després qualsevol pot localitzar-los. Un és per a controlar un poc la seguretat al Facebook. Val? És una pàgina web, tu poses el teu nom amb facebook.com/ el que siga, no? Si has fet l'adreça un poc més bonica i has posat el teu nom. La còpies d'ahir, la pegues en la pàgina web ixa i de l'1 al 10 et va dir si estàs ben protegit o no. Val? Un poc la qüestió de seguretat.
Jo m'agradaria dir una cosa. És a dir, la privacitat o no té que ser una qüestió també personal. És a dir, n'hi ha gent que no té por de fer això, de publicar les seues fotos. Potser tu
de
sí que
publicar el telèfon.
O de mòbil. Publicar el telèfon mòbil. N'hi ha gent que és capaç de fer això. I aquestes eines el permeten. El que tu tens que veure, és hasta on vols arribar. Això és important.
Però ara tampoc, no només no és cosa teua, perquè si els amics dels amics...
Correcte.
No? I les etiquetes... I... A veure, t'ho dic perquè jo estic aquí entre llavors, l'amic de no sé qui, i dic, però este, sí. Com posa això? I no ho he posat ell, ho ha penjat un altre.
Sí, és un tant perillós, perquè també és un canvi, és un concepte diferent en la gent més jove, no? En la canalla que ve per darrere. Tots tenen mòbil, ja. Mòbil que es pot fer fotos i que directament es pot connectar a internet. I a més, que la connexió a internet i el sou del mòbil... ho paguen els pares.
Sobretot.
És a dir, tenim totes les eines. Quin és el problema en publicar? Cap. Ells no ho veuen.
És la cultura.
Clar, efectivament. El problema serà quan aquesta gent vaig a buscar un treball i el de recursos humans busca al Facebook... Sí, és que s'està fent ja. És que el problema és que s'està fent ja.
No, sí, encara que no està enllaçat, però jo trobo que un poc sí, els currículums que n'hi ha, que et podes publicar, el teu vídeo, això va baixar en un article cap al mes de desembre, no recordo bé l'enllaç, si no també el publicaríem, però ho podem veure, i podies publicar el teu currículum en un vídeo i ho enviaves. I aleshores solament el que feia era ajuntar un full amb el mínim, però el que volíem veure és a tu en el vídeo. Eren vídeos pactats en un minut o menys, no sé. O sigui, que ja estan veient-te, però des de primera hora.
La qüestió no és que vean el vídeo que tu has ficat per fer el teu currículum. La qüestió és que poden cercar i, per exemple, la pàgina esta de l'123 People és molt interessant. És una pàgina en la que tu claves ahí el teu nom i te diu tot el que n'hi ha en la red. Ja estàs apuntant. El publicarem també al Twitter. I pots, és 123 en números, people.com, i si algú fica ahí el seu nom, pues verà i te pot dir des d'una publicació en un boletí oficial on te clavaren una multa de trànsit.
Exacte.
hasta
fotos
si la tens, si tens,
si tens fotos
etiquetades, no?
Etiquetades.
Sí, tot el que estiga obert.
Vídeos, tot el que estiga obert. Clar, ahí és quan te trobes fent proves, no? En alguna ocasió hem fet alguna prova i tal, i veus
sempre,
alumnes...
Sempre en el criteri educatiu, sí. Eh? Fem les proves, no?
I en
no
la persona davant, és a dir... Vull dir...
O no.
Però... I de vegades te trobes coses un poc escandaloses, no? I dius...
Vides virtuals d'escàndol.
Sí. No, el Mark Zuckerberg este, que no sé molt bé com se diu el cognom, però que és el que va crear Facebook, dia que hem canviat. O sigui, ell té molt clar que abans tu tenies una vida privada i decidies què feies públic, i que ara ell el que proposa és que tu tens tot públic i tens que decidir què fas privat.
Sí.
És un poquet el concepte.
Tindrà problemes, eh? Facebook jo crec que en un futur comença a tindre'ls. De fet, per al 31 de maig hi ha un suïcidi col·lectiu de comptes de Facebook.
Ah.
Val? No. Vull dir, és que s'ha anomenat...
Jo no penso suïcidar-me.
S'ha anomenat així, no? Gent que està descontenta amb el servei. Per què? Perquè és el que estava comentant Toni, no? Normalment et canvien les qüestions de privacitat, i quan te dones compte, encara que tu tingues ahí el teu tal tot tancaet, canvien. Moltes vegades és la típica finestreta que no acabes a llegir perquè ningú llegeix les finestres, no? Directament li dones a acceptar i tal qual, i quan te dones compte tens altra volta obert el mur de les fotos. I dius, bé, però se l'havia tancat. Val? I això és un poc la política de Facebook. Intentar sempre que les relacions siguin visibles per a obtindre que major número d'usuaris. Major número d'usuaris implica major publicitat, perquè en Facebook hi ha publicitat. I la publicitat de Facebook, al obtindre tanta informació personal nostra, pot fer, al igual que Twenty, i ara no recordo el nom del creador de Twenty, que és espanyol, de l'estat espanyol, parlava que ells són capaços, Twenty, és capaç de fer una campanya específica per a les dones entre 35 i 38 anys que solen fer esport, i que aquesta campanya publicitària es llança el dimarts de les 8 de la vesprada a les 3 del matí, perquè és el moment en què més temps estan connectades. Vull dir, tota aquesta informació és la que tenen simplement pel fet de navegar i compartir informació amb la resta de gent. No? Vull dir que al remat tornem al de sempre. La pela és la pela. Val? I clar, Facebook, que és el gran monstre de les xarxes socials, el que està intentant fer constantment és que tornen a ser visibles. Ahí hi ha gent que està lluitant un poc per tindre el seu corral tancaet, i arriba a Facebook i li pega una patada a la tanca i dius, l'altra volta tot per ahí, tot perdut, i has de tornar a replegar-ho i tornar a deixar-ho mitjanament asseat. Ahí jo crec que tindrà problemes legals a nivell europeu, a nivell dels Estats Units, i hi ha gent que està un poc mosquejada, i que com no canvien un poc les polítiques de privacitat i es mantinguen un poc més tal, crec que en un futur tindran problemes.
Mm-hmm. Pel que esteu tal com esteu descrivint això de les xarxes socials, jo pensava en el Gran Germà, no en el programa de Telecinco, sinó en la novel·la, no? de Orwell. Perquè és un poc com un Gran Germà que a més és especialment efectiu perquè la gent va voluntàriament, no? Acudeix voluntàriament, sí, a donar-li la informació perquè ell disposa de tota la informació i puga fer amb ell el que li rote, no? Bàsicament.
Sí. És que n'hi ha una qüestió interessant, i és que quan te dones d'alta en tots aquests serveis, sempre n'hi ha unes condicions d'ús que són, pues, 20 pàgines de text, que el que fa la gent i el que fem tots és dir, accepte les condicions i tirem davant, i ahí és on estan coses que, pues, que pareix que en principi xocan en lo que estem acostumats. I sí que pot ser, pues, que no hi ha tant com un gran hermano, és a dir, sempre tens la possibilitat, jo sempre dic que tu tens la possibilitat de ser privat i de fer ús de les xarxes. A més, és el que dia l'altre dia parlàvem, és a dir, també tenim que anar a buscar el que estem cercant, tenim que anar a cercar-lo a la red social que me té que donar això. És a dir, per a cercar treball, jo me'n tinc que anar a LinkedIn o a Xing, és a dir, a xarxes socials que estan especialitzades en treball. I per a tindre amics i per a jugar a la granja esta del Farmaville, pues això sí, pues me tindré que anar al Facebook, o però n'hi ha una confusió de, pues, de intentar utilitzar les xarxes per a lo que no són.
O Twitter, que també seria una xarxa social, en el fons no deixa de ser una xarxa social. Fèiem el comentari, estava dins inclòs del contingut. Sabeu que cada any actualitzem el contingut perquè òbviament això no para, val? I els últims premis Emmy als Estats Units, crec recordar, crec que eren els Emmy, ara mateix no ho tinc molt clar, però bé, l'últim gran esdeveniment de premis que es donen i aquestes coses, solia tindre un retras de 7 segons. Per allò de els tacos, aquestes coses, no? I ja, val, enguany ho han tingut que fer en directe. Per què? Perquè és que si no la gent estava tuitejant-ho. Al igual que en la retransmissió en directe, alçant-nos alguns friquis, entre els quals m'incloc, a les 6 i mitja del matí per a veure la final de Perdidos. Mm-hmm. Vull dir-te, perquè és que si no jo després entré a Twitter i vaig a llegir com acaba sense haver-ho vist. Mm-hmm. Vull dir, és la web un poc en directe. I després jo ja volia reprendre un poc un dels temes que havia comentat Toni, que ja he dit en alguna ocasió, que era el tema de no llegir. Allò que acceptem sense llegir, no? No recorde ara massa bé això de tanta informació, al remat és una infoxicació. Hi havia un servei, no sé si era eBay, Amazon, alguna cosa d'estes, que va fer una broma i en el text este en qüestió va posar que acceptaves vendre la teua ànima. Val? I això va ser sols un dia. I quan va acabar i tal, va publicar i va dir, bé, tenim les ànimes de tantes... Clar, és que no llegim, jo m'incloc el primer com tots, no? Vull dir, òbviament, no sé com quedarien en el tema de l'ànima, si la tornarien o què, val? Però, vull dir, era un punt, era un toc d'atenció, de dir, ei, escolteu, o canviem les coses, clar, és que a les empreses que fan aquests patracols els interessa que no ho llegim.
Clar,
no, i ho saben, que estem saturats de tanta informació. Clar. Ho saben i se n'aprofiten.
Efectivament.
Jo tinc una batedora, un robot de seus de cuina i faig experiments i encara no llegeixo les instruccions, Estefan.
Mira, veus, és el que té... Mireu, perdoneu un momentet. Jo recordava un poc la idea, el tema de tal, no? I així tenim un ordenador en el que estem tuitejant, Toni ja ha trobat com vendre la teua ànima al comprar en internet. Era en Game Station... sí.
Game Station, sí.
Game Station. Ara ho retuitejarem i podreu llegir-ho després amb tranquil·litat, perquè és que, clar, és que són aquestes coses. És que és la web 2.0.
Bé, jo ara volia deixar un poquet darrere les xarxes socials i preguntar per un altre aspecte del món del web 2.0. Volia preguntar-vos per l'actual auge dels programes d'ús compartit via xarxa, si té cap relació amb el web 2.0.
Bé, pues el treball compartit jo crec que és el que s'està fent. És a dir, la web 2.0 se basa principalment en això, en treballar en que una comunitat d'usuaris pot treballar en un contingut. Jo crec que això és bàsic i que està des del principi en els fonaments de la web 2.0. I ara estan eixint moltes eines de treball col·laboratiu. Un exemple, per exemple, el calendari de Google és una eina molt, molt interessant i que crida molt l'atenció dels alumnes quan la presentes, perquè tu tens ahí un calendari teu particular en el que pots organitzar-te el teu treball i al que tu pots rebre invitacions per correu electrònic, pots rebre una invitació a una reunió i tu l'acceptes i se inserta en el teu calendari sense que tu tinguis que donar-la d'alta, que te fa un avís per un SMS gratuït, per exemple el calendari de Google, tu t'identifiques en el teu mòbil i 5 minutes o 10 minutes quan tu vulguis,
te envia
un SMS i te diu pues tens la cita amb el metge o tens el que comprar un regal d'un aniversari i per això t'he dit que aquestes eines sempre han estat ahí. El que passa és que ara n'hi ha el moviment este de Google de fer una mena d'office, o sigui, una suite en la que tu tens processador de textes, full de càlcul, tens presentacions, tens... I tot és en la mateixa filosofia de dir, jo puc fer un document i li doni accés pues, a este per a llegir, a un altre per a editar, a un altre per a només que li ho envie en un format determinat per correu. Això és molt potent perquè el que fa és que, per exemple, en un document, com tota la documentació del curs que l'han fet i gràcies a Déu que teníem el Google Doc, perquè totes les modificacions les feien sobre el mateix document. És a dir, utilitzaven Google Docs i fèiem les edicions, Pepe o jo, fèiem les edicions en directe i apuntàvem ahí el que siga. I després podíem fer tota la traça de dir què és el que hem anat fent i te fa en dos colorets i te diu, pues això l'ha ficat Pepe, això ho ha, quitat, ho ha llevat Toni i això, i tu pots recuperar una versió anterior, és a dir, aporta una sèrie de una potència que s'està consolidant, per això que te di abans del tema de l'Office, és a dir, Word, Excel estan fent la propera versió que se publicarà ara mateix, és una edició online on tu només que en un navegador i té igual que tingues un Mac, que tingues un PC, o encara i cada vegada més que te connectes des d'una consola, des d'una PlayStation, tu pots accedir als aquests documents i pots llegir-los i treballar en aquestes eines. O sigui, que jo crec que sí que n'hi ha pues, tot un moviment de software de productivitat, podríem dir, no tant de publicació i de llegir, sinó de productivitat en la xarxa.
Vale, i continuant en tot això que estem comentant, m'agradaria que ens diguereu. Hi ha tota una sèrie de formats que es diuen RSS. Aleshores, és una altra eina del web 2.0?
Sí, és una fórmula de comunicació. És a dir, és un format... Val? Per a que siga tot un poc més clar. Val? Pregunta com construiríem una pàgina web. Val? El més important de tot això és que la tecnologia és pràcticament invisible. El que obtenim és la comunicació i l'intercanvi d'informació de forma transparent. L'exemple més clar, podríem dir-ne mil, val? Però un exemple molt clar és quant de temps a nivell personal o a nivell professional utilitzem diàriament per anar visitant les pàgines web que més ens interessen per qualsevol motiu. 10 minuts? 15? Una hora? Depenent de... Val? Però, és a dir, nosaltres hauríem de fer el viatge, el recorregut cada vegada a cada pàgina en la possibilitat de saber si tenim continguts nous o no. Val? És a dir, estem perdent temps anant a una pàgina web que no té ningú contingut nou. Amb aquestes eines, aquests formats de l'RSS... XML, que el remat és un poc la tecnologia que hi ha per darrere, simplement vaig anomenar-la, no anem a entrar en més qüestions tècniques. El que fem és que a través d'uns programes que també ens ofereix Google, com pot ser el Google Reader, el que fem és que copiem les adreces de les pàgines que normalment utilitzem, val? I les apeguem en ixe lector de feeds, val? Qui diu Google Reader, diu Bloglines o diu Netvibes, n'hi ha alternatives. El que passa és que Google s'ha construït, ja té un empori, no? I el que fem en aquesta pàgina és com si fos un correu electrònic. És a dir, cada vegada que hi hagi una actualització, no hem d'anar a aquesta pàgina, sinó que la informació vindrà encapsulada sense l'embolcall del disseny d'aquesta pàgina, però el que ens interessa què és? La informació. Aquesta informació sí que la tindrem. És a dir, és una ferramenta, una eina de productivitat pròpia, no? I fins i tot a nivell personal. Però és que després sempre tenim la possibilitat de tornar a republicar el que nosaltres considerem. Vull dir, és una eina molt potent. Podríem passar-nos hores i hores explicant el format en si, no? La idea, les idees claus, no? És una forma d'intercanviar informació que la podem aprofitar utilitzant alguns lectors de RSS o de feeds i que ens va facilitar, en lloc d'anar a buscar la informació, la informació va vindre a nosaltres. Val? Per resumir, perquè si no podríem passar-nos
aquestes
hores.
No, però
ja
queda molt clar.
No, ja, a més, és una eina que s'estava utilitzant molt i tots els diaris tenen... És una icona de color taronja, que n'hi ha en moltes pàgines, i el que fas en això és dir, ah, jo quiero estar enterat de tot el que se publica ahí. I tu te subscrivixes i ja està ahí. I tu ja t'oblides de tindre que anar, com diu Pepe, a enterar-te i, per exemple, pues, n'hi ha boletins oficials que publiquen les normes, les publiquen, o els bandos dels ajuntaments, o el que abans era el tio de la trompeta, pues ara se fan publicacions en estos formats i tens en un lloc en concret, tens tota la... els teus interessos estan ahí. Te'ls pots organitzar per carpetes, te pots... pots reenviar, per exemple, o el reenviament per correu, pues si tu estàs llegint algo i tu saps, mira, fulano de tal, que no té ni idea de web 2.0, ni té reader, ni té res, però té correu electrònic. pues tu estàs veient l'article i prems un botonet i dius enviar esto a fulano. I pam, li ho envies i a més molt agraït de vegades perquè n'hi ha coses que tu saps que els poden interessar.
I ara què? Cap a on va el web? Cap a la versió 3.0?
Sí, podríem dir que anem cap a la versió 3.0, ja hem comentat, són etiquetes. Val? Ara el que sí que s'està portant molt, es parla molt i s'està ja utilitzant molt, és el tema del Twitter, Real Time Web, el que estem fent ara mateix, la web en directe, és a dir, estem parlant d'alguns recursos i automàticament hi ha gent que pot estar llegint-nos en Twitter. Val? A més d'aquesta qüestió, tenim per altra banda tot el que hi ha per darrere, el que podríem anomenar el web semàntic. Val? Fins ara, si nosaltres posem un exemple en imatges, però pot ser en qualsevol contingut, no? Si busquem una imatge de cervesa, val? Haurem de buscar o cervesa, birra, vir, val? I tindrem aquesta imatge. Realment Google no sap que això és cervesa, simplement està reproduint el que té, el
la
nom,
paraula,
la paraula, val? Els ordinadors no acaben d'entendre, simplement Google s'ha convertit en el monstre que és perquè avui en dia és un aparador on tu pots trobar tot allò que ja has escrit prèviament, però Google busca paraules exactes. El que seria un poc el futur seria el web semàntic, en què les pròpies màquines entengueren què és el que hi ha i adaptaren els resultats de les recerques a les nostres necessitats.
Mm-hmm. Això s'ha parlat molt, no? Que estem dient que Google està pensat per a indexar, és a dir, Google llegeix els documents, vídeos, el que siga, i indexa paraules i paraules i paraules. Però clar, això té un límit. Ara tenim per així una dada del el que se publica en un any, i s'estima que en 2010 se pujarà a internet un zettabyte. Un milió de milions de gigues. O sea, perder, donar una cifra que és el que tenim en casa en un ordinador.
Sí, això no cap en un llapis de memòria.
No cap. No te'l pots baixar i menys imprimir-ho.
Encara no.
Bueno.
Bé, pues, hem de canviar el xip. Encara no.
La idea és que els cercadors estos de paraules tenen un límit i Google també s'està plantejant que això no pot anar per ahí. I la idea és, pues, això... intentar organitzar-lo en llenguatges en llenguatges semàntics, és a dir, en definir que tu el que tens ahí, el significat o el que això significa cervesa, i té igual que tu l'anomenes en xino, en xinès o en anglès o en francès o el que sigui, és a dir, el concepte. I si algú té que buscar per a aquest estiu cursos d'estiu, per exemple, pues que si té que fer ús, de, per exemple, de Google per a ser ixa cerca, se tornarà boig perquè cada un publica els cursos d'estius d'una manera. I les universitats es publiquen en un format, l'altre és en un altre. Si tu el vols, a més, per a la primera setmana de juliol, te tornaràs boig. És a dir, n'hi ha una proposta que és a dir, jo publique els cursos baix d'un format semàntic que diu on és, quin és el seu contingut, quines les dades en quan se celebrarà, tot això ho expliques a la màquina. Si tot el món farà ús d'aquest tipus de llengua semàntic, quan tu el que demanaries seria un curs d'estiu relacionat en informàtica o relacionat amb el que siga. I les eines te podrien ajudar molt més perquè entendrien què estàs buscant. Això és una de les potes de la web 3.0 que crec que és molt interessant. L'altra, perdona, seria la web en temps real i bé, i més qüestions que bé, són propostes.
Diguem que tu ara, si vols buscar una informació a internet, has de buscar la vida per a trobar aquesta informació, i la web semàntic, el web semàntic seria el buscador, no el cercador, el que es buscaria la vida per a trobar el que tu vols, perquè entendria el que tu vols.
El cercador té que entendre la informació que té almacenada, sí, sí, sí. I després té que entendre què l'estàs preguntant, sí, per ajudar-te en la...
En definitiva, crec que estem en el punt adequat per a fer ús de les noves tecnologies. Hem d'estar molt agraïts a estar visquent aquest canvi i l'hem d'utilitzar. I com hem comentat ja, tenim el poder, encara que no ens adonem.
Moltes gràcies, ha estat un plaer.
Igualment.
Ens han quedat moltes coses per dir, però el temps s'acaba.
A la propera.
Quedeu convidats a una pròxima.
Molt bé,
moltes gràcies.
Moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.